Nova entrevista avui a Cugat TV i rebem el senyor Agustí Benedito, que és precandidat a les eleccions del Futbol Club Barcelona. És en cugatenc que havia estat doncs, a la Junta Directiva, a la Comissió Social i també en els seus inicis, aquell elefant blau, aquella plataforma que volia canviar el rumb del Futbol Club Barcelona. Senyor Benedito, benvingut a Cugat TV.
Bon dia, Joan, bon dia.
Doncs primer de tot, expliqui qui és l'Agustí Benedito, facis un ràpid perfil de qui és vostè.
Molt bé. Amb el Joan Laporta jo el conec l'any 96 amb un grup de una sèrie de trobades que es feien i de suports, de sopars i en fi, i de reunions de culers diversos on hi havia, bàsicament érem empresaris però gent que veníem de moltes sensibilitats sense cap afany electoral aleshores, i aquest grup de gent així una mica inercial que es va anar fent, ens vam topar el juliol de l'any 97 amb les eleccions que es van fer aquell any. I d'aquell grup important que érem de gent, tres persones d'aquell grup, que érem l'Albert Perrin, que avui és vicepresident recent de la Junta Directiva del Barça, el Joan Laporta i jo mateix, aquestes tres persones vam integrar-nos en aquella candidatura de l'any 97. L'any 98 vam promoure la moció de censura, que va ser coneguda com l'Elefant Blau. Vaig participar també junt amb el Laporta a les eleccions de l'any 2000 i finalment les de l'any 2003. I des de que Laporta és president del Barça, a mi em demana que l'ajudi en tasques directives. Jo mai he estat membre de la Junta Directiva del Barça i em demana que em dediqui bàsicament a les seccions professionals del club i com a membre, diguem-ne, o directiu de la comissió esportiva i més endavant de la comissió social del club.
Parlem de l'Agustí Benedito com a precandidat. Quan i per què decideix presentar-se com a president del Futbol Club Barcelona?
Molt bé. Tal com et deia, aquests 7 anys d'estar vinculat potser d'una manera més activa a la realitat del Barça abans de que Laporta fos president i sobretot també el coneixement del club que m'ha donat a l'haver estat a dintre del Barça aquests quasi bé 6 anys amb ell, t'ajuden a anar fent-te una idea, a definir un model de club que és el que t'agradaria que fos. Un cop dimiteixo el febrer d'aquest any, d'aquest mateix any, i a l'estar en contacte i complementar-ho amb converses amb molts d'altres socis, vas fent-te una idea de quin seria aquest model que a tu t'agradaria que el Barça arribés a ser. Davant la certesa de que aquest model nostre no serà el que defensarà la llista continuista que pugui sorgir a les properes eleccions, ni tampoc el model que segurament el Sandro Rosell, que és l'altre precandidat, que sembla que ha anunciat la intenció de presentar-se, dic que el seu model tampoc serà semblant al nostre, doncs prenem la decisió d'anar endavant.
Si haguéssim de definir amb una paraula clau el programa electoral de l'Agustí Benedito, quina seria? Ja sé que no ens vols parlar del teu programa electoral, bueno, però si haguéssim de definir una paraula...
Sí, noi, és molt difícil això. No és que no vulgui parlar, el que crec és que quan toqui, quan s'inicia la campanya, queden o poden quedar encara ben bé 7 mesos, tindrem ocasió de sobres de parlar-ne. Jo, per definir una mica el que em demanes, deixa'm que t'ho posi amb una anècdota o amb una experiència meva vital. Quan parles amb gent de fora o quan viatges pel món, seguint l'equip o sense seguir l'equip, i t'identifiques com a barceloní, com a català, de seguida la conversa et porta a parlar del Barça. I si la conversa dura una estoneta més enllà de parlar de jugadors i et parlen una mica de quina és la realitat del Barça, arribes a un punt on la gent normalment et pregunten que això tan conegut, això tan gros, aquesta marca tan realment extraordinària global, et pregunten de qui és. I quan et pregunten de qui és, potser s'espera una resposta tipus pues això serà d'un holding financer, o serà d'un banc, o serà d'una superempresa. I quan tu respons, i només pots respondre una cosa, en aquests moments hauries de dir que que el Barça és de 183.000 o 184.000 persones, davant de la seva reacció, te'n dones compte que estàs efectivament davant del fet diferencial, el que realment ens fa molts diferents. Si això és així, i tenim molt clar que els 110 anys d'història que farem aquest diumenge que ve no l'altre, i tot el que representa el Barça a Catalunya, al país, es deu bàsicament amb aquesta condició, de que és propietat alíquota de tants i tants barcelonistes, jo dic que si això el president del Barça ho té present, i malauradament he de dir que la presidència és les darreres, tant la del Núñez, la del Gaspar, la del Reina i també la del Laporta, sembla que s'han anat oblidant, jo dic que si ho tenim clar, quin nivell de transparència no hem de voler amb qui són els verdaders propietaris del club, quin nivell de participació no has de voler de qui és la propietat, i finalment quin nivell de exigència ètica o moral no has de tenir, tinguin present qui és el propietari. Bé, aquesta aproximació, aquesta realitat, és a partir de la qual es configura tot un programa electoral que forçosament inclou propostes molt concretes que ens han de permar, que ens han de permetre arribar en aquest punt just que et deia ara.
Parlant de transparència, podríem dir que és el gran eix central del seu programa electoral.
Sí.
També m'agradaria parlar del nivell esportiu del Barça. Un cop d'ull, ningú ens pot enganyar i definir com la millor etapa de la història a nivell de títols i futbolístic del Futbol Club Barcelona. L'Agustí Benedito, com bon seguidor culer, segueix l'actualitat blaugrana. Si vostè entrés de president, Guardiola, caldria seguir apostant per ell, una, i dos, el Chick Bergstein, avui l'Albert Perrin deia que no ha de continuar.
Sí. Els resultats esportius del primer equip de futbol d'aquest any passat ens acosten segur a l'any més exitós de la història del Barça. El president del Barça, no sé si és el millor president de la història del Barça, però segur que és el president del millor Barça de la història. Jo no en tinc cap dubte. A nivell esportiu, el que hem d'intentar és mantenir amb la mesura que puguem, i serà difícil, els mateixos èxits que hem anat aconseguint. El que jo vull dir és que és possible tenir aquests mateixos èxits esportius, però alhora gestionar el club de manera més transparent, més honesta i més participativa. No és exactament el mateix. Es poden fer totes dues coses. Per la pregunta concreta que em feies del Guardiola, aquests dies que estem parlant una miqueta d'això de les eleccions i tal, diu, és que tots sou guardiolistes. Dic, home, hòstia, és que realment el Guardiola jo crec que ha fet una tasca, no sé si insuperable, però meravellosa. I no jo ja que et vinc a veure avui com a precandidat, sinó qualsevol soci del Barça, a mi no se m'acudeix una millor manera de que el nostre equip de futbol sigui millor gestionat. Per tant, jo si pogués decidir, ojalà tinguéssim el Guardiola per molts anys. Tinguem clar, però, que això és una decisió que bàsicament correspondrà al Pep Guardiola. Dius que l'Albert Perrin ha fet unes declaracions de que si el Chiqui, que és l'altra pregunta que em feia, si ha de continuar o no ha de continuar. Jo crec que el Chiqui acaba la seva etapa ara, amb el mandat. Jo no sé ell quina intenció tindrà. El que sí puc dir-te és que si nosaltres guanyem la presidència del Barça, el Chiqui Bergstein no continuarà. No, entrarem en un equip diferent.
El director esportiu encara està per tancar des de la teva candidatura?
Jo hi ha algun material sensible respecte a temes de campanya electoral que ja més m'estimaria parlar-ne quan ens acostéssim més al moment de les eleccions.
Guixà, Rossell, Sala i Martín, Ferrer, Godall, quin és el rival a batre, si se'm permet aquesta expressió esportiva?
Doncs no ho tinc perdona, no ho tinc massa clar. Tinc clar que el Sandro Rossell presentarà candidatura, tinc molt clar que de l'actual junta directiva hi haurà una candidatura, que en diguin continuista. No tinc massa clar quines opcions més hi hauran a la carrera electoral, i jo crec que no és un tema de rivals. Jo crec que, com abans t'explicava, aquesta condició que té el Barça de que els seus socis són els propietaris, i l'altre dia ho deia en un article al periòdico, parlava de la raresa meravellosa del Barça, ho deia en el sentit de que precisament per això els socis tenim cada equips temps la possibilitat d'escollir a qui gestiona l'entitat, que per molt que nosaltres ja estem acostumats és un tema realment molt diferenciat i molt únic al món, no? Llavors, les raons per les quals un soci propietari del Barça a l'hora d'anar a votar diposita la confiança en una persona o en una altra, jo crec que són molt difícils de destriar. Per tant, jo treballo amb l'hipòtesi de que no hi ha favorits i de que qui més credibilitat ofereixi a la massa social serà qui finalment guanyarà. Perquè, perdona, deixa'm dir-te una cosa. La gent diu, és que el més important són els resultats de l'equip de futbol. I jo crec que els resultats de l'equip de futbol, els títols, són segurament dels objectius principals que tenim com a entitat, però no són la seva raó de ser. Hi ha coses més importants que aquestes. I això, quan hi ha eleccions, es demostra. T'ho dic d'una altra manera. Jo aquests dies que he estat veient amb molts socis, intento parlar amb tants com puc, jo no sé si tots els socis acceptarien que, a canvi de guanyar 5 Champions seguides els pròxims 5 anys, el club l'haguessin de deixar en mans de dos inversors nord-americans, per exemple. Vull dir, a l'hora de prioritzar totes dues coses, no sé, que jo tinc la meva opinió, però vull dir amb això que siguin importants els resultats perdó, de l'equip de futbol, quan toca eleccions toca de parlar de temes potser inclús més importants que aquest.
Polítics?
No, jo em referia a temes més relatius a la pròpia identitat del club, com volem conformar el club, quina relació volem que tenim que els socis tinguin amb els seus representants.
Perquè dins d'aquesta grandesa, perdoni, sí, el Futbol Club Barcelona també té a veure amb la política, no? O no? El Barça, vull dir...
Jo crec que l'aproximació amb aquests conceptes és, suposo, pel fet de la notorietat immensa que té el Barça a l'estranger, per suposat, i també aquí a casa, a Catalunya. Llavors, el fet de ser una entitat d'aquesta dignotorietat o transcendència pública fa que pugui atreure l'interès, doncs, per exemple, de la classe política. Però el Barça, i ens sap greu alguns darrers esdeveniments que estem vivint des de la presidència del Barça, jo crec que el Barça s'ha de quedar al marge de la política. La catalanitat del Barça és indestriable, està en el seu origen, està en la seva raó de ser. No pot existir un Barça que no tingui una matriu inqüestionablement catalana, de cap manera. Ara, això és una cosa i la política de partits és una altra cosa. I jo crec que el Barça, que en altres moments històrics potser s'ha vist en aquesta obligació, ho ha tingut que defensar, ho ha tingut que estar allà per recollir determinades aspiracions col·lectives nostres catalanes, en aquests moments el Barça té que quedar-se al marge de la política. Almenys aquesta és la meva forma de pensar, i així ho faré si sóc president del Barça.
Per què els culers han de votar a l'Agustí Benedito?
Bueno, jo el que no és el moment encara, però quan tingui l'ocasió d'explicar en detall quin és el projecte i com ens agradaria transformar aquest club, jo que vaig molt convençut de la bondat de lo que presentarem i crec fermament, jo crec que quan la gent tingui l'oportunitat d'escoltar aquestes coses, jo espero que coincideixin amb aquest model de club que nosaltres tenim i que el nostre els hi agradi més que els altres que es puguin presentar. I si és així, doncs esperar que tinguin a bé depositar-nos la confiança i donar-nos l'oportunitat de fer-ho.
Tema econòmic, la importància dels avals. Ara mateix, com està aquest tema dins de la seva candidatura?
Tema dels avals per convertir-se en president. Bueno, tenim aquesta imposició legal, jo crec que a més d'alguna manera ens perjudica respecte a d'altres clubs amb els que competim. El Barça, ho saps perfectament, que junt amb altres tres equips de la primera divisió espanyola vam estar exempts, o se'ns va permetre no transformar-nos en societat anònima esportiva. Això va implicar de retruc que en els nostres processos electorals, o les nostres, millor dit, directives, hagin d'avalar un 15% del pressupost de despesa, cosa que no passa amb aquells clubs que van ser transformats a societat anònima esportiva, on les seves directives han d'avalar un 5%. Jo a mi em sap greu en el sentit de que limita molt les possibilitats de qualsevol soci del Barça que legítimament li agradaria aspirar a ser president. En aquests moments, amb el pressupost que tenim del Barça de 406 milions d'euros, representa que aquest 15% ha de fer avalar a la candidatura que guanyi aproximadament uns 60 milions d'euros. Bé, condiciona molt. És un tema que ja ens hi vam posar a treballar d'inici, és un tema que tenim solventat, que evidentment doncs busques la col·laboració d'entitats financeres i, bueno, com és un requisit legal que s'ha de fer, doncs així ho farem. No només presentar l'aval, sinó després pagar el manteniment de l'aval, que has de pensar que també són molts cèntims. No només presentar-lo, sinó després, durant l'exercici que l'hagis de tenir en vigència, poder pagar el seu cost, que són molts cèntims també. Però bueno, ho farem.
Parlem de la seva sortida al club. Sí. Aquest fet, creu que l'afavorit de cara a ser precandidat?
Doncs no en tinc idea, però allò va ser... Allò vaig viure realment com un episodi... Jo amb molta, diguem-ne, intranquil·litat, perquè jo, com t'he dit abans, amb en Laporta havia estat 7 anys abans que ell fos president de Barça, vaig estar exactament 5 anys i 9 mesos, no em vull equivocar, a dintre del club, i durant aquests anys, sobretot des d'aquell expresident, sí que havíem tingut coses amb les que no havíem estat d'acord, i algunes de prou importants. Però el canvi era tan important al Barça, era tan necessari, tal com l'havia deixat el Gaspar i el Reina, que a mi em va semblar que aquelles discrepàncies que hi havia, en l'equilibri final, valia la pena seguir remant, diguem-ne, no? Uh-huh. I malgrat amb algunes coses, torno a insistir, doncs quasi contraveníem, quasi et diria, el compromís amb el que ens havíem presentat i havíem guanyat les eleccions, Bueno, és com aquell que potser un militant d'un partit polític, una persona que vota un partit polític, cada cop i volta un dirigent o el partit fa una cosa amb la que un no està gens d'acord, però no per això passes a votar, diguem-ne, un altre partit, no? Doncs en aquesta idea estàvem al club, de remar, remar. Sap greu que altra gent a les primeres de canvi ja va deixar abandonar el vaixell, ja van marxar, oi? Per lo que fos, per lluites de poder, per ànsies de poder, per discrepàncies. Jo, en canvi, a mi em va semblar que lo difícil era aguantar, i ni que sigui en el teu àmbit propi d'actuació, tu tens la teva capacitat d'anar transformant el club, no? Bueno, i amb això ho vaig estar fent, torno a dir-te, amb alguns episodis on efectivament vam topar amb la porta. Però a mi em fa plegar una altra cosa, que no té res a veure amb un incompliment o compliment de programa, amb discrepar o no discrepar d'alguna decisió de la Junta Directiva. A mi em fa plegar quan el dia 17 de febrer un amic meu em diu que llegeixi El Mundo, és un diari de Madrid, jo no acostumo a llegir, també ho he de dir, diaris de Madrid, i aquell dia el llegeixo i allà apareix una notícia d'un periodista que es diu Francisco Cabeza, on denuncia o parla de l'intent d'intermediació del Mallorca, del Club de Futbol Mallorca, a favor d'un grup d'empreses de domicili fiscal suís però de capital uzbek, mitjançant la qual compraventa la porta o el seu despatx feia una comissió de 4,2 milions d'euros. Jo, davant d'aquella notícia, que en primer moment no me la vaig creure i vaig esperar que ell donés la seva opinió, i ell efectivament 48 hores després, vull dir, la porta amb roda de premsa confirma la veracitat d'aquelles informacions. A mi em sembla que estem davant d'un fet gravíssim. Jo entenc que el president del Barça no pot alhora parlar amb una mateixa persona, amb un mateix client, amb la seva condició de president del Barça i amb la seva condició de persona física o d'advocat, i alhora fer dos transaccions comercials, una en nom del Barça i una en nom d'ell, i més si parlem d'aquestes quanties, oi? Perquè això a mi em sembla que ell s'ha de quedar al marge quan exerceix de president i no té que entrar en aquestes zones de conflicte, i com que jo no tinc la potestat de fer plegar el president de Barça, si en canvi tinc la llibertat de plegar jo, i és el que vaig fer, plegar en aquell moment, marxar.
Ha marxat molta gent del Barça, molts directius.
Sí.
El culpable és la porta?
Han marxat amb l'últim, amb el Joan Franquesa, potser 15 membres de la Junta Directiva. Ha marxat molta més gent allà, eh? Però si parlem de membres de la Junta Directiva, 15 persones. No, jo crec que cada dimissió té la seva situació específica. Jo, la gent del Sandro, si se'm permet parlar d'aquesta manera, no? El Sandro Rossell, el Josep Maria Bartomeu, el Jordi Moix, el Jordi Monés, Javier Faus, jo crec que ells pleguen per una cosa diferent potser de les que pleguen els últims grups que van dimitir després de la moció, el Soriano, l'Ingla, el Rovira, l'Albert Vicenç, i per tant jo crec que són motius diferents. El Sandro Rossell, jo no dic amb raó, sense, entenc que el que viu és una lluita de poder interna dintre del club, i al donar-se'n d'aquell per aquesta lluita decideix deixar el vaixell. És una raó. Altres persones han dimitit per altres raons. No tinc clar que tot sigui una línia, com alguns pretenen, on la responsabilitat sempre és comuna del president Laporta. No, cada cas jo crec que és diferent, Joana.
En tot cas, la darrera marxa, la del Santcuatenc Joan Franquesa, li ha sorprès pel moment en què marxa, perquè pràcticament està a punt d'acabar.
Jo amb el Joan hi tinc una, potser no dir amistat, però hi tinc una afinitat, una complicitat, i hi té tota la meva simpatia. Jo he tingut ocasió de parlar amb ell sovint abans d'aquell marxés i abans d'aquell plegués jo, i a mi em sembla que estem davant d'una molt bona persona i d'un més gran barcelonista, i a mi personalment m'ha sabut molt greu que el Barça, diguem-ne, deixés de tenir les seves aportacions. Dit això, les seves raons tindrà. Jo no he parlat amb ell des d'aquell aplegat, i en tot cas desitjar-li el millor. Segur que han de ser raons de molt de pes perquè un barcelonista com ell deixi les seves responsabilitats al club, i en tot cas desitjar-li que li vagi tot molt bé. No ho sé.
Li fa pena, o no sé, dir-ho d'una altra manera, el model del Barça que es va anar creant amb l'Elefant Blau, el model d'ara, i després aquest canvi que ha fet el Joan Laporta? A vostè tot això li molesta? Quin és el sentiment?
A mi, sí. Jo, com van ser aquests 7 anys que et deia just abans d'aquell guanyés la presidència, que són 7 anys de parlar-ne molt, de reunir-nos molt, de discutir-ho molt, de creure'ns-ho molt, tot aquell canvi que volíem. Jo crec que ell, que ha fet una transformació històrica, ja t'he dit que potser és el president del millor Barça de la història, amb temes centrals, amb eixos nostres d'aquella època, no ha estat al nivell mínim exigible, no ho ha estat. Allà parlava molt de transparència comunicativa, sobretot amb els socis, parlava molt d'honestedat, parlava molt de maneres de fer que el soci se sentís més implicat i de donar-li participació, i amb aquests tres eixos, per exemple, en la porta ha de tenir un suspens rotund. Jo li qualifico el seu mandat amb un aprovat alt. L'altre dia en una altra televisió em preguntaven i em van dir que si potser un 6, i un 6, però hi ha temes concrets on ell ha d'estar suspès. I aquests temes a aquella època eren molt, molt importants. Per tant, sí, una mica de decepció, i potser la consciència de quan aleshores en parlàvem de reconèixer que el Joan Laporta ha estat en una posició, jo diria que irrepetible històricament, de protagonitzar un canvi al Barça irreversible, i per alguna raó ell ha decidit en un moment d'aquest trajecte oblidar-se'n, apartar-se'n, fer un altre tipus de cosa, i això em sap molt de greu, perquè ell ho ha pogut fer i no ho ha fet, perquè moltes de les coses que Laporta no ha fet, algunes potser són perquè no ha pogut, però la majoria de les coses que ell no ha fet i en aquells anys dèiem que faríem, no les ha fet perquè no ha volgut, i això és el que em sap greu. Però allà on ell no ha arribat i actualitzat, hi arribarem nosaltres, nosaltres sí que ho farem.
Doncs amb aquesta frase tan maca acabem aquesta entrevista al senyor Agustí Benedito, precandidat a la selecció de Futbol Club Barcelona. El convidarem segurament quan hi hagi aquesta presentació del programa electoral per conèixer, doncs, amb més detall el que vol l'Agustí Benedito com a president de Futbol Club Barcelona. Molta sort i que vagi molt bé.
Gràcies a tu, Joan, i sempre que vulgueu. Gràcies.
Doncs aquest era Agustí Benedito, el podrem veure a Cugat TV, evidentment, també a Cugat Ràdio. Sens dubte, la nostra ciutat, Sant Cugat, estarà molt present en aquestes eleccions de Futbol Club Barcelona. No només l'Agustí Benedito, sinó també confirmat ja la precandidatura del senyor Jaume Guixà.